Ahir a la nit, la Biblioteca Lluís Adorant de la Bisbal va acollir, enmig d'una gran expectació, la presentació d'un llibre únic i irrepetible, que sens dubte portarà cua. Es titula El monarca de la Bisbal i es tracta ni més ni menys que de l'autobiografia de l'home que afirma ser el fill gran de Joan Carles I i d'Anna Maria Bach Ramon, una dona procedent d'alta burgesia barcelonina. I era present el seu autor, veí de la Bisbal, l'Albert Solà, un home senzill i afable, malgrat la sang blava que suposadament corre per les seves venes, i que, malgrat que les seves demandes no han estat admeses per la inviolabilitat de l'anterior rei d'Espanya, segueix reivindicant els seus orígens. És una història fascinant que, de manera planera i sense subterfugis, detalla la vida plena de misteris de la persona que ha interposat dues demandes de paternitat contra el rei emèrit i en qui, poques hores abans de la presentació, vam tenir oportunitat de xerrar. Molt bon dia, Albert Solà.
Molt bon dia.
Estàs segur que ets fill del rei?
Seguríssim. Seguríssim perquè jo el rei no l'he buscat. I per una senzilla raó, perquè en els documents que jo tinc, que en són molts, no hi ha el Borbó. Per tant, jo en aquest senyor no l'havia buscat mai. Me'l van posar en bandeja. Conforme jo anava investigant els apellidos Bach Ramon a través dels temps, però ja la xipa va sortir l'any 82, al gener, a la maternitat. Em van retenir 5 hores i el director, que es deia Franco, em va dir: su padre buscó la política, si no pasa nada en este país, permanecerá muchos años. Llavors, l'any 98-99, jo que vivia a Mèxic, que jo ja estava portant la investigació detectius de Madrid, me cita l'ambaixada espanyola, exactament el canciller, i a porta tancada me diu: hay un 98% de probabilidades que un miembro de la familia real tenga que ver directamente contigo. Però em va dir: qui? I l'any 2001, quan jo vaig fer una demanda, me truca l'advocat i diu: és molt raro, però el juez quiere verte. No, per uns papers no te siga. I vaig anar allà amb l'advocada, el procurador, la Carmen Cano, en Siso, que és el procurador, i sí, arribem al jutjat número 14 familiar de Barcelona, arribem allà, ja ens atenen de seguida, ens passen a una sala de juntes del jutjat, i sí, cap de 5 minuts, hi entra un senyor amb un sobre tancat, tamany ofici gros, i era el jutge. Hi havia dues persones més allà, aquells dos no sé qui eren. Toquen la porta i una fiscal diu: es que si me da permiso, porque me gusta mucho la historia del señor. I va fer la mitja rialla, diu: bueno, passa, i es va sentar. I jo es va sentar davant meu, el sobre aquí i així. Diu: senyores, ja saben quin és el pare del senyor. Clar, jo vaig quedar, jo pensava que m'entregaria els papers i prou. Aquest diu així, diu, i parau textuals, tal com ho dic: Juan Carlos de Borbón y Borbón, rei d'Espanya. Clar, vaig quedar així. I al veure que jo no reaccionava, perquè em vaig quedar, perquè llavors em va venir tot, me va quallar ja tot. I llavors, el que em va dir la maternitat de Barcelona, l'any 82, el que em va dir el 99 l'ambaixada, i ara el jutge, i me diu que no està contento del pare que tiene, i jo li conté, bueno, com a persona no lo sé, però com a rei impone. I me va dir una gran paraula sàvia: sepa usted que ni el pare ni la madre lo podemos escoger, solo que nos toca. I llavors encara m'acaba de dir: i ese senyor nació en la mejor casa que havia en aquella època de Barcelona. Hi havia un document que jo no el tenia.
La primavera de l'any 63, amb 7 anys, arribes a Sant Climent, adoptat pels masovers de Can Vilaür.
Sí. Jo vaig ser adoptat, els meus pares van ser llavors Salvador Solà Mascarós i Antonia Jiménez Guzgado.
Els teus primers anys havies viscut a Pedralbes, venies d'Eivissa,
sí.
De cases...
La casa era normal, la divisa, jo venia d'una família que no era una família acollida. Algú va demanar un favor, els havia de conèixer, i de Barcelona a Eivissa, no sé com va anar, li havien dit: mira, perquè aquesta família, quan jo hi vaig anar, havien cuidat una nena, de Peles també, i cap de poc temps, quan aquella nena va marxar, li van tornar a demanar un favor per un nen molt especial. I van estar així, volent dir, altra vegada, bueno, i ho van fer. I són els que em van cuidar.
Tu arribes en un mas de l'època,
sí.
Sense aigua calenta.
Sí, home, ni llum. Bueno, va ser un xoc, no els pares, a l'entorn. Vull dir, no a l'entorn de la gent, perquè em vaig acoplar ràpid aquí, no?
Sí, és que tinc aquí un record de la teva cosina, la Joaquim, sí. Aparicer. Et recorda, i llegeixo textualment, com un nen de físic menut, ulls clars, cara riallera, d'aparença fràgil, temorós, davant allò desconegut... I que tot vergonyós ens parlava en castellà.
Sí,
aquests són els records que té la Joaquima.
Jo vaig sortir parlant castellà, perquè els que m'acudaven a Barcelona, un matrimoni aquest, parlaven en castellà. Va ser un xoc. Per què? Perquè jo me'n recordo inclusiu el procés de l'adopció. Jo la vaig viure. Clar, jo ja set, ja anava camí de 8, perquè jo a l'agost d'aquell any complia 8 anys. I això va ser el març, abril, maig, juny, juliol. O sigui, 7 anys i mig passats. Clar, jo me'n recordo, quan venien a donar-me classes a la casa que jo estava, una mestra, venia una dona molt ben vestida, que aquesta devia ser, aquesta era la gran pregunta, qui era? O l'àvia d'un cantó o l'àvia d'un altre, perquè era un, algú directe amb mi, segur. I clar, el canvi. Jo me'n recordo quan vaig arribar al mas, la primera cosa que em vaig agafar al coll de la meva mare era una parella d'ovelles petites. Però aquestes dues ovelles se'ls va morir la mare o no sé com va anar, i ells l'havien criat en biberon i clar, els seguia per tot. I per això, un parell de dies ja em vaig encarinyar amb els animals i ja va estar. Però el problema era, al vespre de dies, que les portes no tancaven bé, no havia llum, i a la nit jo tenia una por, i potser sí, vaig passar 3 anys tranquil·lament, que a vegades tenia sobresaltos i la meva mare em venia a buscar del llit del costat de l'habitació d'ells i m'aportava el llit a mi des de jocs, m'entens?
Per cert, tu arribes a la Bisbal amb un altre nen.
En Miquel.
En Miquel Frigol.
Sí, surt en el llibre.
Fem un salt, anem endavant, a Sant Climent.
Jo venia a treballar, quan vaig tenir 15 anys, vaig venir a treballar amb en Solà, amb el meu cosí. Vam començar junts, al taller. I llavors jo venia al dematí, a l'hora d'anar anava a Sant Climent, i a la tarda tornava, i al vespre anava cap al complegava cap a Sant Climent. Però sempre he viscut a Sant Climent fins que vam venir a Mèxic.
Un altre salt, important en aquest cas, decideixes un bon dia anar-te'n a Mèxic.
Sí.
Com era això, Albert?
Mira, a Mèxic, com que a mi no m'agrada fer de lampista, pagès encara menys, vaig jugar, oh, Déu, vaig pensar aquí no hi ha per res a fer. I jo hi tenia un amic, que aquell estava al paro i que tomba que gira, i volia marxar. Diu, què? Vinc jo. I ell me diu, mira, l'única opció és anar a Austràlia, perquè en aquella època el govern te financiava per anar a Austràlia, amb feina i un bitllet obert, vam anar a mirar tot. I ja anàvem lligant ja a punt, i anàvem ja a tancar ja en concret per dir, va, anem a buscar el bitllet, diguem que sí, firmem, i ens donem bitllet i marxem. I vam quedar a Can Mar, a Begú. I Margons vam sentar aquí, i aquí davant hi havia una televisió que feia una pel·lícula de Jorge Negrete, blanc i negre. Jo me la vaig mirar així, com a tontat, diu, què? Canviem de lloc, a Mèxic parlen espanyol. Diu, ja ens en sortirem, mira, si tu te va bé, ajudes l'altre, i si jo em va bé, jo ajudo a tu i ja està. Tenia un cotxe nom meu, un 4F, i el vaig vendre, i amb aquests calés es va comprar el bitllet, i jo no vaig dir res a ningú. Ni a la xicota, a ningú, que, cosa que no tenia que haver fet. Vaig fer massa grossa. I vaig posar un sobre sota el coixí del llit dels meus pares i vaig dir, saps què, li diré que m'han venit a Austràlia. Si em busquen, que em busquin al revés.
Bé, arribes a Mèxic amb una mà davant i una altra darrere, com vulgarment es diu, però allà t'ho muntes molt bé.
Perquè... Al principi vaig passar, si no m'espavir, un restaurant al bé per un altre i no menjo sense pagar, podries dir... Vaig treballar amb alarmes automàtiques, llavors vaig anar a una paraderia, aquí ja la cosa va canviar, ells pagaven el lloguer d'una casa, ens van posar una minyona per netejar la casa, però jo, clar, jo començava a les 5 del matí fins a les 12 de la nit, de tirón. Fins un dia vaig conèixer uns sorianos de Sòria, i llavors em venien a veure la paraderia, veien que jo feia moltes hores, i un dia, a la fàbrica, amb l'amo, diu, ah, doncs m'agradaria un català, perquè ells tenien un bon concepte, els catalans, treballadors, el que... i em van venir a buscar. Vam buscar, em va portar a la fàbrica i va anar així. Pedro, un tio sèrio, i me diu, vam parlar, diu, por mi ya tienes trabajo. I si vales, te sentaràs en el lugar que jo estoy. Aquí és on te repunto, no? El 86 em vaig casar per lo civil perquè no tenia papers. Va, llavors puguem casar per la iglesia i poder ja normalitzar la situació legal meva, perquè a mi, si no per la fàbrica, ja havia vingut a migració 3 vegades. I la fàbrica pagava les mordides. Si no, em venien a buscar, perquè devia haver-hi xivatassos, i venia migració a buscar-me, eh? I llavors el 87, el juny, el 6 de juny del 87, és com me vaig casar allà a Policlàs. I en la qual, amb el matrimoni, vaig tenir 2 filles.
Molt bé, Albert, un moment determinat, per circumstàncies, imagino que familiars, o per quines decideixes tornar?
No, aquesta és la gran clau. No. Jo vaig venir amb bitllet d'anada i tornada. La meva intenció no era quedar-m'hi, ni de broma. Jo vaig venir a visitar la mare, em tocava en vacances, però va venir un senyor, em va dir que tenia que venir a Espanya, Javier Total de Ramiro, cada 2 anys venia a Espanya, perquè a Mèxic no és com aquí, són 15 dies de vacances per any. I, total, vaig venir el 8 d'agost, i aquí és on se complica tot. I on se complica tot, jo vaig estar 6 dies ben bons a l'Hotel Plaça de Madrid, 24.000 peles cada dia, pagava. Però els pagava jo, no me'ls pagava ningú, eh? Bueno. No ho poso perquè no hi vaig caure, és que en el llibre hi ha hagut moltes coses que no han sortit. El tercer dia jo de ser a l'Hotel Plaça, devien ser 2:15, m'atruquen a l'habitació. I era Javier Tal. Jo encara no l'havia vist, des que vaig trepitjar a Espanya. Diu, no, mira aquí l'hotel. Diu, bueno, menos mal que me llaman. Dice, arréglate que vengo con una persona. Ah, i me diu, cuando lleguemos te llamamos a l'habitació. Baixo, un moviment allà, raro, un senyor alt, calvo, ullera, encara m'ha sonat, però m'has quedat igual, presenta, el senyor me mira, i era Leopoldo Calvo Sotelo. I ja ens porten a part amb un altre menjador. Vam enrolar una mica i me deia que havia venit a Espanya i l'únic que em va dir una paraula màgica. Però la vaig entendre cap de 3 mesos. Tomes usted unes vacaciones prolongades. Vaig venir cap aquí i al setembre me truca en Javier Otalde, diu, Alberto, necesito que me llames una cabina, no en tu mòbil, en una cabina. Soy yo, Alberto. Dime, Javier, si tienes una madre muy superpoderosa. Diu, ha venido 2 veces a Madrid con 3 abogados. Ella quería comprobar que los documentos y la información que yo tengo, que era, diré que yo existía, ¿me entiendes? Y esto me ha asustado.
No, sí, quan tens mínima constància de... Què pot ser el teu pare?
El rei fins al 2001. Apuntava ja en ell.
Fins llavors tenies constància de que no eres una persona...
De 11 a 12 anys jo ja deia que aquí no anava bé. No anava bé. Algo passava.
La relació amb el CNI, com va anar això?
Bueno, mira, vaig anar un dia al Tamarindo i vaig anar amb un amic i hi havia la porta allà, que era president del Barça llavors. Va anar amb la porta i em podien fer una foto. I el que veia la foto, pensava que era un fotògraf normal, senyor gran, sí, va fer la foto, se'n va anar, i hi havia una dona allà, que era la dona d'aquest, del fotògraf. Dic, oiga, diu, quisiera otra foto. Dic, ara vendrà mi marido. I mentre estava allà fora amb ella, diu, també li dic el mateix, no sabe quién soy? I me mira, diu, no. Diu, hijo del rei. Diu, anda, yo soy la Virgen María vestida de blanco. Me diu a mi. Però li va quedar així. Segurament que em va observar molt, i com ve el seu home, que era aquest, s'aparta i parla amb ell. I el tio me mira. Me va a fer una foto, en el cotxe, deu haver dintre la maquinària, i me la porta. I aquella foto no me la va cobrar. I em va demanar el telèfon. I va resultar ser... Aquell ja estava jubilat, però el Ministeri d'Interior li va encarregar aquesta feina. Estava seguint ell, feia seguiment, amb un mafiós. Penso que era rus o alguna cosa així. I quan ja ho va tenir tot lligat, com van convidar el mafiós, que es va fer molt amic d'ell, el va convidar a una gran casa que feia una macrofesta, llavors van venir els de Madrid i el van detenir a l'altre, no? Aquesta és la funció que fan ells.
Correcte. I aquesta... Mai vas deixar de tenir contacte amb
ell? No, quan va acabar la feina es va posar en contacte amb mi. Correcte. I a partir d'aquí, del 2007 fins al 2012, jo te puc assegurar que al mes 2 vegades segur. Durant 5 anys.
Quins són els teus moviments a partir del moment que dius soc fill de Joan Carles I?
A partir del 2001, que el jutge em diu que no s'ha del país per su seguretat, i la segona vegada, que ja havia comprat un altre bitllet, i em diu, i jo dic, ara me voy. Diu, si usted de Baraja no sale. Pues sí, eh? Ah, i vaig dir, cony, a poc a poc. A partir d'aquí jo m'emprenyo. I ja tot de lluitar amb els mèdics, com diu. I el primer que em fa cas és la Tura Soler, el punt. A la qual li tinc un agraïment enorme. I li interessa el tema meu, en Sebastià Serelles, que a través de la Tura, per mi ha sigut un abogat molt honest, a la qual de por vida li tindré un agraïment, es va implicar molt i molt, a canvi de res. Diu, jo a la gent que no pot l'ajudo, a la gent que pot li cop. Per mi en Sebastià Serelles el tindré al cor fins a l'últim segon de la meva vida. Es va implicar molt i molt, ell em va descobrir que me feien un anàlisi psicològic sobre valoracions de televisions. Cada mes m'arribaven 4 fulles per correu des de Madrid. Ell va anar a Madrid, va parlar amb el director de centre d'estudis i diu, no nos dedicamos a valoraciones de televisión, pero el caso de él, la orden viene de muy arriba. I ell va dir, para. I va ser quan jo ja vaig estar allà, però un any i mig vaig estar, eh?
Hi ha una cosa, que hi ha un episodi una mica fosc, sí, per dir-ho d'alguna manera, sí, a la teva biografia, que no surt al llibre, però que aquí a la Bisbal concretament va portar a Serra Bombori, sí, és quan la teva relació, que va ser molt curta, però va ser una, sí, relació amb Plataforma per Catalunya i en Josep Anglada. Mm-hmm. Com va anar això, Albert?
Bueno, això, l'abogat que en aquell moment jo tenia, que era Francesc, bueno, que de fet ha sigut un bon abogat, i ell em va dir, mira, Albert, que tomba, que gira, que és un bon partit, te vull presentar, total, el va presentar, i jo no vaig veure res dolent, i jo vaig fer-ho sense cap ànim de... perquè jo no soc persona ni racista, no, ui, no, jo me'n guardi. Jo soc una persona humana i bueno, em vaig escriure a la plataforma, cada mes anava portant la meva participació de 10 euros, a ser que una vegada, tres vegades a la Bisbal vaig tenir problemes de persones que venien al bar i escridassant-me, i que jo posava amb la mitja. Bueno, però què he fet jo? I ja sé que l'última vegada que va venir, la que era líder, que ara som la mar d'amics, em diu, Albert, vine, no te veig cara d'estar en aquest partit. Diu, no saps quin partit estàs? Dic, no. Diu, no has vist? Jo dic, no. Diu, és això, allò, l'altre. I llavors em vaig ficar en el Google. Jo, clar, aquestes coses a mi no m'agraden. No m'ha agradat mai la meva vida. Vaig mirar el Google i bé, llavors me'n vaig donar compte on m'havien ficat. Però no vaig fer-ho amb mala fe, eh? Llavors me'n vaig donar compte que poder em van fer servir perquè llavors tenia un tirón mediàtic. I en aquell mateix dia jo li vaig enviar un WhatsApp a l'Anglada dient que deixava automàticament el partit. I no l'he anat a veure mai més. I a partir d'aquí vaig descansar.
Molt bé, Albert, hem d'anar tancant, perquè el temps mana i a la ràdio encara més. Des de quan ets el monarca de la Bisbal?
Des del monarca de la Bisbal jo encara no treballava. Anava de client al bar Muntanya i hi havia un senyor, que pel descans ja és mort ara, fa poc, es deia Pere Pasqual Mont. I em deia, me diu, te diré príncep. Jo, ui, no, majestat, encara menys. Diu, monarca. I em vaig quedar així i jo dic, bueno, monarca. I a partir d'aquí, aquest senyor, monarca per arriba, monarca per avall, s'ha anat fent la bola de neu.
Albert, tu vols ser rei d'Espanya?
No. No, 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 ho he dit sempre, no, ui, no. Déu me'n guardi. No, 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 ja està bé ell.
Creus que ho fa bé?
Jo, a veure, sobre aquí jo crec que ell tenia que minimitzar molt i no ha minimitzat gens.
Molt bé, Albert, doncs d'aquí unes horetes ens veurem a la presentació del llibre. Moltíssima sort i que venguis molts llibres.
Gràcies a tu.